És el circ? Són els fòssils.
Ara comença l'hora sexta. Un circ? Uns fòssils? Un swing? Olor de canyella? Blau de mar? Carantonyes de cotó? L'hora sexta. Tot un món a cau d'orella.
Avui, trotant amb la Marta Trepat.
Calor. Us heu posat còmodes a sota d'un parasol, a l'ombra, en un lloc fresquet, on corri una brisa. Ara anem a relaxar-nos una estoneta, anem a fer aquest nou viatge a l'hora de la migdiada, a l'hora sexta. Un viatge amb la Marta Trepat, un nou món a cau d'orella.
Un món que us convidem a descobrir avui, a l'hora sexta, des de les zones de la ràdio, i també us volem suggerir, us suggerirem que entreu a la seva pàgina web, que de seguida ens dirà, i al seu Facebook, perquè té moltes coses per ensenyar-nos. Estem a l'estudi de Ràdio 90 i tenim tot un món per descobrir i tot un recorregut per fer amb la Marta Trepat, que saludem.
Hola, bon dia.
Què tal? Hola, Marta. Benvinguda a l'hora sexta.
Gràcies. Igualment.
Sí, la Marta ens ha portat un munt de músiques i de llibres i ara a poc anirem passejant per tot aquest territori que... Bueno, nosaltres hem trobat que el seu món potser té molt a veure amb els cavalls, no sabem per què, perquè també per ella el simbolisme dels objectes i de les coses que passen per la vida són molt importants.
Sí, la natura està plena de símbols.
Sí.
I dintre de les cultures antigues sempre trobaràs símbols a través de cavalls, de lleons, de pedres...
Llavors hem trobat que el cavall és un antic símbol del moviment cíclic de la vida manifestada, un símbol de la zona natural inconscient instintiva. Estic llegint un fragment d'un llibre que es diu Diccionaris de símbols de Joan Eduardo Sirlot, que ens explica tot això. Per això dèiem la Marta al trot, bueno, perquè d'alguna manera el seu món i les seves pintures moltes vegades reflexen cavalls.
I moviment.
Sí. I moviment. I segons Jung, sembla que el cavall simbolitza la mare, o sigui, la mare en nosaltres, la intuïció de l'inconscient. I també, com que els cavalls són molt veloços, també poden significar el vent, les espumes marines, el foc i la llum. Sí, que té un simbolisme molt complet i penso que molt... No sé.
Molt bé. Sí, bueno, he portat aquí el llibre de Leonardo da Vinci perquè està ple d'estudis de la natura, dels elements del vent i de l'aigua, sobretot, i de la terra, en ple moviment, com aquest de matí que ens ha ensopegat aquesta gran tronada i tempesta que ens ha despertat amb una gran cortina d'aigua. Doncs aquests dibuixos de Leonardo da Vinci expressen un estudi a través del món de la línia increïble, de remolins i de pedres que salten, i de natura, en fi, amb tot el seu poder i tota la seva creació.
La tempesta creadora.
Sí, exacte.
I, en fi...
Doncs bé, benvinguda Marta, benvinguda Nuri a la part tècnica, benvinguts tots siesteros. Ens endinsem doncs al trot amb la Marta Trepat, que ens ha fet aquí un desplegament, que si el llibre de Leonardo da Vinci, després llegirà un fragment de Jim Botó i en Lluc el maquinista, després el Senyor dels Anells, també ens ha portat la Susana Tamaro, Respon-me, tot això per descobrir aquest món intern, aquest món creador, transformador d'una artista polifacètica que tenim el goig de voler conèixer, de compartir amb vosaltres i de descobrir i divertir-nos moltíssims, que també ens ha regalat aquesta entrada a la ràdio amb una performance que veureu penjada la seva foto al Facebook de l'Hora Sexta, i no us descobrim més coses, esperem que estigueu aquí a l'altra banda, ben relaxats i preparats per disfrutar aquesta hora. Benvinguts. Bé, doncs comencem a endinsar-nos en el món de la Marta Trepat i abans de la primera lectura que ens portarà a endinsar-nos en la seva infantesa, volem dir això, que és una artista i és filla d'artistes i per tant dona per entendre d'on li ve tot aquest impuls de creativitat, no? Però les lectures que també t'han marcat, i comencem per la primera lectura que tu recordes des de ben joveneta, que et va marcar moltíssim.
Sí, doncs com ja us vaig esmentar, aquest llibre d'en Jim Botó i Lluc el maquinista, a l'edat d'11 anys, em va encantar, no només per la seva fantasia, és del Michelende, no només per la seva fantasia, tot el seu món, sinó per les il·lustracions. Com que jo volia dibuixar ja, doncs ja va ser com l'il·lustrador d'aquest llibre, que el nom potser passa desapercebut, il·lustracions F.J. Tripp, doncs em van encantar. D'aquest d'en Trip, val? I molt perquè era en blanc i negre, i llavors quan jo vaig fer algunes il·lustracions ja també en tinta xinesa i en blanc i negre, igual que tenia que ser que aquest llibre, saps? I llavors us llegiré un trosset de quan en Jim Botó i en Lluc el maquinista es troben un gegant, d'acord?
Endavant.
A l'horitzó s'alçava un gegant d'una grandària tan monstruosa que la mateixa corona del món, que era una muntanya tan alta que tocava el cel. Al seu costat hauria fet l'efecte d'un pilotet de capses de llumins. Es veia molt bé que era un gegant molt vell per la barba blanca i llarga que li arribava fins als genolls, curiosament recollida en una gruixuda trena. Era versemblant que, d'aquesta manera, li era més senzill de dur la barba endreçada. Us imagineu quina feinada no fora haver de pentinar cada dia aquella selva verge? Doncs ara us salto un tros perquè és una mica llarg, i llavors hi ha un moment que, clar, ells tenen por del gegant i no saben què passa, si s'hi acosten, si no s'hi acosten, si què passarà, si fa cara de bona persona o no, etcètera. Vale? Llavors diu... amics, va cridar amb la veueta, ja vinc també. I vet aquí que es posa en moviment i se'n va cap en Jim i en Lluc. Però el que ara va succeir era tan sorprenent que en Jim es va quedar amb la boca oberta i els ulls esbatanats, i en Lluc es va descuidar de xuclar la pipa. El gegant s'anava acostant, passa a passa, i a cada passa s'anava fent una miqueta de res més petit. En arribar a una distància d'uns 100 metres ja no semblava ser gaire més alt que un campanar de bona mida. Passats els 50 metres, ja només tenia l'alçada d'una casa, i quan arribà a tocar l'Emma, l'Emma era la màquina de vapor que ells viatjaven, ja només era tan alt com en Lluc el maquinista. Jo diria que potser era mig cap més petit. Davant els dos astorats amics hi havia un home magre, ancià, de cara bondadosa i agradable. «Bon dia», va dir, llevant-se el barret de palla. «No sé com agrair-vos que no hàgiu fugit de mi. Fa anys que em moro de ganes de trobar algú que posseixi tant de coratge. Però fins ara ningú no m'havia permès d'acostar-m'hi, tot i que només de lluny semblo tan espantosament gran. Ah, té raó, m'havia descuidat de presentar-me. El meu nom és Tur. Tur. O sigui, Tur-Tur. De nom de fons em dic Tur i de cognom també Tur». Ja està. Fins aquí.
Que divertit.
Això que explicaves sobre les il·lustracions del llibre de Jim Bouteau, que de fet et vas dedicar alguna època a il·lustrar contes.
Sí, ocasionalment vaig tenir ocasió d'il·lustrar alguns contes, i per joves, per nens, i també vaig participar d'algun concurs, un el vaig guanyar i ja està, i després... Molt ocasionalment, de tant en tant, m'ha sortit alguna altra il·lustració per fer o coses així, però no m'hi he dedicat professionalment del tot mai.
Però bueno, que és una influència molt important,
sí.
No?
A mi m'encanta la il·lustració, sempre visc amb ella, per dir... És una de les meves parts, també, no sé com dir-ho. Així és com la dansa i la pintura, ara... el que comentàvem, bueno, a vegades faig performance, bueno, sóc una mica així perquè en part tasto ulletes, però en part perquè ho visc intensament. L'art, estic enamorada sempre de l'art, no puc evitar.
Bé, anem pel següent llibre, El senyor dels anells, que te connecta directament amb la natura, oi, Marta?
Sí, el que sempre... És un llibre que als 19 anys o així, que és l'edat que va sortir publicat, va coincidir a principi dels 80, que molta gent llegia i també em vaig encuriosir, i evidentment doncs em va arribar a les mans i em sembla que vaig començar pel segon capítol, no pas pel primer, però després ja ho vaig anar ficant en ordre, no? I el que m'ha agradat molt sempre, les descripcions de la natura, tot i que jo l'havia llegit en castellà, i ara aquí en català és diferent la sensació, perquè clar, no deixes que tens un record. Encara que jo no recordo l'idioma, no el recordo, perquè et queda dintre i ho tens visualitzat, no? Com unes sensacions. Llavors, us llegiré un trosset del principi del llibre, en què ja van de camí i clar... I el que és molt curiós és que en El senyor dels anells sempre passen per boscos i sempre troben clarianes, i sempre surt la llum i després l'ombra i la foscor. Sempre hi ha un combinat de llum i d'ombra en les descripcions de la natura, i que suposo que també simbolitza, evidentment, com representa tota l'obra, doncs la lluita entre el bé i el mal, no? I bé, és una interpretació que suposo que molta gent compartirà, però vés a saber, segur que hi ha altra gent que pensa coses diferents. Bueno, que com que també Tolkien es va basar en una mitologia d'ell, dels seus països, del seu país nòrdic, i amb això dels elfs i els noms i tot plegat, però també amb les històries antigues, i sempre hi ha lluites de fades i dracs i bruixots, etc. No? Llavors, bé, ja coneixeu aquest món, i ara us llegiré un trosset. A mesura que tiraren endavant, la llum es va fer més clara. De cop sortiren dels arbres i es trobaren en un espaiós cercle. Dalt es veia el cel, blau i clar, en gran sorpresa per part d'ells, perquè sota el sostre del bosc no havien pogut veure la sortida del sol i la desaparició de la boira. Tanmateix, el sol encara no era prou alt per caure dins la clariana, tot i que ja il·luminava els cims dels arbres. Totes les fulles eren més espesses i verdes al voltant del cercle de la clariana i gairebé la tancaven formant una paret sòlida. Al redol no hi creixia ni un sol arbre, només arbota i moltes plantes altes, cicutes i julivert buscades colorits i de llarga tija, estremoni granant en cendres aborrissolades i ortigues ufanoses i cards. Un lloc llòbrec, però que semblava un jardí alegre i agradós, després de l'ofec del bosc. Els hòbits se sentiren animats i es guardaren esperançadament la claror diurna que augmentava de mica en mica el cel. A l'altre costat de la clariana es veia un tall entre els arbres i un corriol que s'hi endinsava. Podien veure que es ficava bosc endins, en alguns llocs més ample i obert per dalt, tot i que, de tant en tant, els arbres s'ajuntaven i el cobrien amb les seves branques fosques.
Thank you.
Bé, doncs he triat aquesta música perquè coincidia en l'època que llegia el llibre. Em posava aquesta música i em posava a ballar i em sentia com un hobbit dintre el bosc allà fugint o coses d'aquestes, perquè era aquesta música i una altra que encara ho era més enigmàtica, però que no l'he trobat, però he trobat aquesta que també forma part del repertori d'aquell moment, gràcies a les influències de cultureta musical del meu germà gran, que és el que deia abans, que l'avantatge de tenir un germà gran és que et passen molta cultureta, no? Uh-huh. I llavors, doncs, jo ballava intensament això per casa i amb aquest món imaginari que tenia ficat al cap i, bueno, que no l'he oblidat mai, tot aquest món de la literatura d'aquell moment.
I tens un altre fragment triat, no?
Sí, però abans volia dir que bé, Manfred Mann, que són uns rockeros, però també són uns jazzístics, eh? És uh-huh. música dels anys 60-70, i el fundador del grup, que es diu Manfred, però de cognom té un nom diferent, té pseudònim, lo de Mann és pseudònim, doncs ell és d'origen de Sud-àfrica i després va anar per a Anglaterra i va fer aquest grup i amb molta investigació entre el jazz i el rock, i té coses molt creatives i explosives, per mi, molt, molt com això que dèiem de la tempesta. Bé, ara us llegiré un altre fragment on ja surt en Frodo quasi en primera persona. En Frodo, arrossegat pel corrent, li semblà que les grans columnes s'alzinaven com torres que anessin al seu encontre. Li semblaren gegants, figures grises, alteroses i silents, però amenaçadores. Després descobrí que realment estaven esculpides i afaixonades. El poder i les arts antigues les havien treballades i encara conservaven, a través del sol i de les pluges de tants d'anys oblidats, la poderosa semblança en què havien estat cisellades. Sobre grans pedestals que es dreçaven del fons de les aigües s'erigien dos grans reis de pedra que, amb els ulls entelats i les celles arrufades, encara es guardaven en severitat cap al nord. La mà esquerra de cadascú era aixecada en fora amb un gest d'advertència. A la mà dreta tots dos s'hi duien una destral, i al cap hi tenien un elm i una corona mig enrunats. Encara mostraven gran poder i majestat com guardians callats d'un reialme desaparegut molt de temps enrere. En Frodo experimentà respecte i por, i acotà el cap tot tancant els ulls i no gosant mirar amunt mentre l'embarcació s'hi atensava veloçment. Fins en Boromir va inclinar el cap mentre les barques eren arrossegades pel corrent rebent, fràgils i fugisseres, com fulletes, sota l'ombra eterna dels sentinelles de Númenor, i així penetraren en el gorg fosc de les portes. Crazy Jenny and her mission man, we're back in the alley trading hands, walking while Billy with his Frenchy man, all good enough for Saturday night. Said anybody wanna go to Greasy Lake? It's a night out on the dark side of Route 88. I got a bottle of rosé, let's try it. We'll pick up Hazy Davy and Killer Joe, and I'll take you all out to where the juicy names go. Live your night night, and it is like spirits in the night. Oh,
us. It'll show you where you're at, or at least it'll help you to feel it. By the time we made it up to Greasy Lake, my hand was out the window, Janie's fingers in the cake. I think I really dug her, I was too loose to fake. I said, I'm hurt, she said, honey, let's heal it.
El cel penja d'un fil. El fil no es desfarà, lirà, lirà, si tu saps somiar. És un poema d'en Joan Barceló. Ara sí. Anem entrant al món d'una influència importantíssima a la teva vida, que és aquest poeta i escriptor Joan Barceló.
I és que la Marta és originària de Lleida, com ho és Joan Barceló, i Cullerers.
Sí, però la diferència és que jo em vaig criar a Barcelona i ell va arribar quan ja era un noi.
Us vau conèixer a Barcelona, com sí, si diguéssim, però sí. La procedència era...
La procedència, per aquestes casualitats del món, resulta que era similar. Ell més de la banda de la Noguera i jo més de la... El meu pare és de la Segarra. Són dintre de Lleida mateix... Són mons molt diferents, les dues comarques també.
I que es troben a Barcelona.
Sí, sí, sí. I bé, doncs jo us vull llegir d'aquest llibre Miracles i espectres, a l'inici del llibre. Són com contes, són contes curts, però que van entrellaçant. I el primer es titula La redempció. Flop, d'una estrabada, amb mà plena de durícies, mà que regire fem tot lo sant dia, mà de paper d'estrassa, mà més dura que la pedra, perquè ni tan sols s'erosione, sinó que s'endurix encara més. D'una estrabada el treu gemegaire i ulls clucs. La mare va fer un llarg uf i s'adormí. Ulls melosos, color tronc d'alzina, mentre el metge li endreçava el tall i la partera clavava mastegots al nounat. De sobte, una bafarada religiosa penetrà la cambra tot just il·luminada per un parell de llums d'oli de claror raquítica. Era mossèn Jaume, pel que sembla, ja que tan sols se li ve la cara suada i el parell de mans blanquinoses. La sotana es confonia amb la negró que ho enllardissava tot. «Ah, ah, nen!», preguntà el rector amb una veu d'ofici de Setmana Santa. «No li veig lo sexe», s'espantà la partera, furgant a dalt i baix del cos. «Epa! I a l'esquena hi ha dos brots, talment dos inicis d'ala!» Mossèn Jaume va perdre l'enteniment. Va caure tan llarg com era als peus del llit, dramàtic i apallaçat, tot gemegant. Un àngel, muta mia!
Bé, això que ens has llegit, aquest fragment amb aquest idioma tan ric i especial del País de Lleida, doncs, com hem dit, és d'aquest autor, Joan Barceló i Cullerés, que va morir prematurament als 25 anys. Va néixer a Menàrguens el 1955, va morir a Barcelona el 1980. I com he llegit en algun lloc d'internet, què seria d'aquest autor si ara visqués? Vull dir, perquè ja era brillantíssim en la seva més primera joventut i va deixar una considerable obra escrita i premiada amb el Premi Amadeu Oller, Premi Consol Golell, Premi Folch i Torres, Cavall Fort, el Premi Vicent Andrés Estellers de Poesia i també bastanta obra inèdita, que em sembla que ara el seu germà, bueno, que han intentat publicar alguna cosa, han fet algun recull, sobretot de poesia, i tot una obra doncs, amb una força i una vigència insòlites per un jove de menys de 25 anys. I reivindicar aquest escriptor i buscar-lo, llegir-lo, i em sembla que, a més, molta obra seva està descatalogada i que em sembla que, si ens escolta algú...
Que us faci venir ganes de descobrir-lo i de buscar-lo, perquè realment...
Potser que el tornin a publicar o tornin a reeditar les seves obres, no?
Diu moltes coses.
Bé, aquest llibre mateix, Miracles i Espectres, es va publicar no fa gaire ja amb aquesta intenció que tu dius, des de Edicions La Magrana, i això és de l'any, no fa molt, a veure, perquè el disseny de la col·lecció Pep Trujillo, bueno, no, espera, Julián Acebrón i Jordi Casals, que són aquests companys de Lleida, que vaig parlar amb ells, em van venir a veure, i van publicar això, i això és de l'any 1998, tampoc fa tant.
Per Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
12, 13 anys.
Just l'any que va néixer el meu fill em van venir a buscar, bueno, vam estar parlant molt. Però ells intenten, tots aquests estudiosos d'allà, pues això... treure-ho de l'oblit i de, bueno, de com passa tant en aquest país, que molta gent que fa art en general i que queden, bueno, costa molt, es veu de reconèixer-ho, no? Des d'aquí el propi país, es veu que si no hi ha algú de fora que diu ei, que aquest existeix, doncs ningú se'n vol enterar o ningú se n'entera prou o tot és molt, molt curiós.
Sembla que tot hagi de passar per quatre patums i no és això, no?
No, clar. Hi ha un cert complex, en el fons,
eh? És un país acomplexat, realment.
País
acomplexat. Completament acomplexat.
I si no ens valora, no ens valora algú de fora, sembla que no valgui res, no?
Sí, sí. I cada un de nosaltres mateixos com a cèl·lula també estem acomplexats. Sí. Tot és un complexe.
I ara què? Ens llegeixes un altre...
Sí, ara us vull llegir del mateix llibre al final del llibre, sí, que es diu Els marcianets. Ah, sí? Vaig dir-me jo. Ara aquests americans també hi programen invasions a les seves maquinetes? Deuen ser marcians mecànics, ben segur, de fórmula introbable com la Coca-Cola o el remei dels refredats. Però vet aquí que, per sorpresa meva, ni el barman ni una dona geperuda que prenia per not a repenjar de la barra no em feien cas dels marcianets. Jo bé els prevenia, però ells res de res. Fareu mal de creure-hi jove. El país no dona per tant. Va dir-me el barman, assenyat amb un posat murri que demostrava que l'home... donava cada dia el mateix consell. Al cap de no res, veiem tots dos com d'una etiqueta d'una ampolla d'anís de la mona en sortia la mona i s'hi fotia pinyes amb els marcians. «Per què es pensa que hi vinc cada dia en aquest bar, jo?», va dir-me la vella quan jo ja me n'anava estorat. «No hi ha lloc per a la solitud en aquest espai». Jo ja guillava després d'haver deixat una minsa propina al barman quan vet ací que noto que algú m'estira per la revora dels pantalons com un ratolí nerviós. «Ep, jove, per què no es queda jugar una estoneta?» Vaig mirar cap avall i sí, era un rei petit, petitorrinoiet. De seguida vaig lligar caps. Era el rei que s'havia escapat del duro que jo havia deixat de propina. «Què hi farem?», vaig exclamar-me en veu alta mentre m'asseia vençut. «I encara hi jugo». 20 de febrer de 1980.
Ja he plorat, ja ara vull cantar. El temps desfet que ven perdut xisclant.
Tot m'apareix tal com si el cantis tant i hagués deixat la sal que fa bo el pa. Si algú em pregunta quan diré enlloc, si algú em demana on diré que mai, em faré el foll car no vull l'esplai de la tristor que em glaça perquè és foll. Quin dolç engany pensar que és falsa l'excusa d'amar. Sento la música neix d'un cel clar, d'una nit màgica que envola el plany i ara ja sé la clau. Plorar és cantar. Plorar és cantar. Plorar és cantar. Quin dolç engany pensa que és falsa l'excusa d'amar. Sento la música neix d'un cel clar, d'una nit màgica que envola el plan i ara ja sé la clau. Plorar és cantar. Plorar és cantar. Plorar és cantar. Plorar és cantar.
Miguel Poveda, agraint de tot cor els poetes i cantant aquest plany de maragdes de Joan Barceló i Cullerers. Esbrinem les flors de la terra. Marta,
què? Digue'm.
Plorar és cantar.
Plorar és cantar. Sí, sí. Diu el Poveda perquè ho deia el Joan. Sí, sí, Joan, perquè es va sentir així.
Gràcies a Miguel Poveda, gràcies a Joan Barceló, gràcies a la Marta, que hem pogut descobrir tota aquesta música meravellosa. I seguim.
Bé, doncs...
Estem a Ràdio 90 i entren les falques d'indicatiu de l'emissora.
Benvingut al futur. Benvingut a Ràdio 90. Tenim des de la generació dels vinils fins a la generació de l'Spotify. Tenim des dels clàssics del rock fins a la música més agosarada i avantguardista. Tenim nous continguts i noves idees. Però el que més tenim són ganes de fer ràdio per tu. Ràdio 90, la ràdio imparable. Que dormim. M'aprengueres el cor, me'l tornares pedra preciosa i me digueres: au, surt i brilla. L'Hora Sexta, la perla negra de Ràdio 90.
Gràcies, Enric Casasses.
Trotant amb la Marta Atrapat. Esperem que estigueu disfrutant tant com nosaltres aquí, anant de poesia amb textos, amb cançons, de viatjant a través dels símbols, de les imatges, de les visions, dels colors i de les propostes de la Marta Atrapat.
Bé, doncs ara us vull llegir un fragment que és al final del conte de Respon-me, de Susana Tamaro. Sempre m'havia preguntat què era l'amor, però mai què és la vida. Venim al món i som l'himne mateix de la precarietat. N'hi ha prou amb un virus una mica arrogant o un lleuger cop a la nuca per enviar-te de seguida a l'altre barri. Som un himne a la precarietat i una invitació al mal, a fer-nos el recíprocament els uns als altres. Una invitació que hem seguit des del dia que es va crear el món. L'hem seguit per obediència, per passió, per mandra, per distracció. Et mato per viure, et mato per posseir, et mato per deslliurar-me de tu, et mato perquè estimo el poder, et mato perquè no vals res, et mato perquè em vull venjar, et mato per matar, perquè matar em dóna plaer, et mato perquè em molestes, et mato perquè em recordes que a mi també em poden matar. Qualsevol cosa del món té el seu contrari, al nord i al sud, a dalt i a baix, el fred i la calor, el mascle i la femella, la llum i la foscor, el bé i el mal. Però llavors, si de debò és així, per què es pot dir et mato i no es pot dir et torno la vida? La vida va néixer abans que l'home, i cap home és capaç només amb la seva voluntat de crear la vida. Podem cridar, mora't, però no, viu. Per què? Què amaga aquest misteri? Mentre pensava aquestes coses, se'm va acostar un gos. Semblava més aviat vell. Tenia blens de pèl blanquinós, el ventre inflat per la malnutrició i la mirada coberta per un vel opac. En gran esforç se'n va seure al costat. Tenia la boca oberta i respirava sorollosament. No tinc res per menjar, li vaig dir, però es va quedar igualment. El sol començava a picar i em vaig posar sota una gran castanya d'Índia. La copa feia una ombra suau i sota les fulles hi brunzien desenes d'insectes. El gos em va seguir. No hi havia cap banc i em vaig asseure a terra. Ell se'n va estirar al costat. La seva respiració semblava una manxa. Vols una carícia? Li vaig demanar i li vaig posar la mà al cap. Va mig tancar els ulls amb una expressió que semblava de felicitat. Damunt nostre el cel era blau com el fons d'una tassa d'esmalt. Ja no hi havia orenetes, només algun colom que volava feixuc. Més amunt, el ventre argentat d'un avió brillava com una arengada. Després va desaparèixer, deixant rere seu una ratlla blanca, llarga i precisa com un camí ral. Hi ha camins al cel? Em vaig preguntar llavors. I a on duen? I qui els traça? En aquell moment el gos em va donar la pota. Ens guia algú o estem sols? Li vaig demanar. Tenia els ulls mig tancats i li penjava la llengua. Semblava que somrigués. Respon-me. Looking for someone. I guess I'm doing that. Trying to find a memory in a dark room. Dirty man, you're looking like a Buddha. I know you well. Yeah. Keep on a straight line. I don't believe I can. Trying to find a needle in a haystack. Chilly wind, you're piercing like a dagger. It hurts me so. Yeah. Nobody needs to discover me. I'm back again.
you see the sunlight through the trees to keep you warm. In peaceful shades of green. Yet in the darkness of my mind, Damascus wasn't far behind. Lost in a subway, I guess I'm losing time.
I Marta, un altre món que explores bastant a fondo i que forma part molt important de la teva vida és el moviment i la dansa.
Sí, 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 cada cop, a pesar de que allò que diuen que l'edat no sé què passa, però bueno, cada cop m'agrada més investigar el cos i la dansa i aprofundir també en estiraments del ioga i anar acoplant diferents coneixements i adelantant amb l'expressió, combinant i complementant doncs, la meva vida a través de l'expressió artística, doncs la dansa, sí, al final resulta que cada cop em tira més. I llavors jo havia... Ja havia ballat de jove, bueno, en diferents etapes he anat anant i venint de la tècnica i en diferents tècniques. I bé, el que a mi m'agrada més és la dansa contemporània. I com a exponent que fa poc va morir de la dansa contemporània, Pina Bausch, que sempre me va impactar molt, sobretot el primer cop que la vaig veure al Mercat de les Flors, em sembla que també era l'any 80-81, per ahí, el primer cop que va venir. I vaig notar que quan la gent sortia de l'espectacle, tots els espectadors sortien amb els ulls ben oberts, així, com si haguessin vist. No sé, s'havien omplert de llum i d'ànima i estava tothom ple, saps? Vaig sentir aquesta cosa. Fins i tot la vaig veure amb ella allà i la vaig poder mirar als ulls. I què? Hauria hagut de parar a parlar, però clar, jo em sentia petita, m'entens? No sabia què dir-li. Sí, sí. Ella estava allà pendent de veure la gent com sortia, eh? I apreciar aquest efecte. Vaig quedar flipant. Llavors jo tinc un llibre que vaig comprar a Pina Bausch, que ha viatjat amb mi amb totes les mudances i tal, i per sort no l'he perdut, perquè per les mudances algunes coses se m'han quedat por ahí. Llavors, Pina Bausch, Històries de teatre danza per Raymond Hodge. Fotos de Uli Weiss d'Ultramar. I llavors, per exemple, ella va parlant de procés creatiu i en plan molt poètic tot el llibre. És fotos en blanc i negre, de les seves obres més importants, i textos en què cada un d'aquests textos és com un poema, més que una prosa, perquè t'explica l'essència de com funciona la seva creativitat. Val? I, per exemple, sobre el Café Müller, diu... Está en castellà, ¿eh? Café Müller, asociaciones. Una queja de amor. Recordar. Moverse. Tocarse. Adoptar poses. Desnudarse. Permanecer cara a cara. Zafarse del prójimo. Buscar lo perdido. Proximidad. Llevarse en brazos. Correr contra la pared. Lanzarse. Chocar. Desplomarse y levantarse. Repetir lo que se ha visto. Atenerse a patrones, querer ser uno, ser desmontado a piezas, abrazarse. He is gone. Con los ojos cerrados, caminar hacia el prójimo, sentirse, bailar, querer herir, proteger, salvar obstáculos, dar espacio a las personas, amar. Y después, de la seva obra Walser, el Vals, també té tot un tipus de consignes a l'hora de treballar amb els ballarins. Walser, vals. Preguntes, temes i consignes de los ensayos. Poner una trampa a alguien. Construir pirámides. Pensar en una frase muy sencilla y expresarla sin palabras. ¿Quién sabe hacerla vertical? Sostener un cigarrillo. Cuando los canguros están en peligro, se agarran al otro animal con las patas traseras y con las delanteras le rajan la barriga. Álbum de poesías, poses fotográficas, formas correctas de la danza y cómo no se debe bailar, imágenes de María. ¿Sabéis cómo se arrastran los indios? lenguaje de signos de los indios. Contar una historia con ruidos. Cuando te enciendes en ira, sumisión, defenderse. Cuando un animal quiere morder. ¿Cómo se mata a un animal? ¿Qué se puede hacer con una mano? Cuchilla de afeitar. Inventar un nuevo símbolo para la paz. Juegos para ahuyentar el miedo. Rituales que otro sigue y que te sacan de quicio. ¿Qué creéis que los demás quieren cambiar en vosotros? ¿Cómo abrís el huevo del desayuno? Mesa de magia. ¿Por qué se lo pone uno tan difícil? Sospesar algo. Algo que os sirva para hacer un redoble de tambor. Canción sobre un árbol. Enseñar una disciplina. Una señal para hacer algo en conjunto. Si tienes que hacer el equipaje rápidamente, solo tienes una maleta pequeña y no sabes cuánto tiempo vas a estar fuera, ¿qué te llevarías? ¿Cómo reaccionáis cuando alguien quiere planificaros vuestra vida? Un ejercicio para fortalecerse. Una chica virgen que fluctúa. Un pañuelo blanco. Bolas de rumba. 6 sonidos para mostrar la fascinación. Leck art. ¿Cómo se diseca animales? Etcètera, 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 perquè és llarguíssim i és fantàstic. Ja està.
Imagineu, imagineu, imagineu quin món, quina eternitat per veure un món en un gra d'arena i el cel en una flor silvestre, tingues l'infinit en el palmell de la mà i l'eternitat en una hora, que si voleu pot ser l'hora sexta.
I was down in Georgia, nothing was as real as the street beneath my feet descending into air. The flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, darling.
Tot és viu, tot és ple d'ànimes, tot és símbol i el llenguatge dels símbols és un llenguatge real i que tu et suggereix moltíssim.
Sí, i com a llibre de capçalera, el llibre de l'Eduard Cirlot, pots obrir-lo per qualsevol pàgina, si no saps què pensar aquell dia, i llegir, per exemple, Encina, Alzina. Árbol consagrado a Júpiter y a Cibeles, símbolo de la fuerza y de la duración. La clava de Hércules, según la leyenda, era de encina. La atribución a Júpiter puede derivar de la creencia antigua de que este árbol atrae más que otros el rayo. Mira, como avui, la tormenta. En todo el ámbito ario, Rusia, Germania, Grecia, Escandinavia, la encina tenía esta significación simbólica y alegórica. Sí, el llamp de Júpiter. I amb el llamp de Júpiter, digueu el que vulgueu.
Doncs diem que ha estat un plaer compartir aquesta hora sexta trotant amb la Marta Trepat i bé, esperem que tots també hagiu trotat al ritme d'aquestes imatges, d'aquestes visions, d'aquestes suggerències que ha anat llançant la Marta per les zones.
I les músiques, trotant amb aquestes músiques.
Sí, que...
Què hem tingut, aviam, què hem tingut de músiques?
Aquest últim era la Patti Smith.
Mm-hmm. Ara estem escoltant...
Amb el Gone Again i...
Ara estem escoltant el bolero de Ravel que ens acompanya aquí cap al final de la nostra hora.
Mm. Abans heu escoltat un fragment de Brian the Clown, de Pau Riba.
Mm-hmm.
Plany de maragdes... amb en Poveda del poema de Joan Barceló. Living in the Past, al principi, de Jethro Tull. Al principi també Jugant a boles, d'en Cisa. I un parell de cançons de Manfred Mann. Bé, doncs el bolero de Ravel, si voleu buscar al YouTube i mireu la gran coreografia que va fer en Béjart, la companyia de Boris Béjart, amb el bolero de Ravel, doncs per qui li agradi la dansa, encara que sembli una peça molt antiga, és molt interessant d'observar.
Bé, esperem que recolliu aquestes suggerències de la Marta Trepat i aquest viatge a través del llenguatge de l'art i de la música us hagi arribat ple de bons missatges i que ho disfruteu. Ah, abans hem dit al començament, Marta, la gent que vulgui conèixer obra teva i veure't fent performance, podem indicar-li una adreça electrònica, una pàgina?
Bueno, en el Facebook tinc un enllaç amb un Tumble d'aquests. Un Tumble. El Tumble és martatrepat.... És que em faig un lío amb aquesta adreça, Ho sento, però no... Que aneu al Facebook, poseu Marta Trepat Quílez, i em sembla que ho tinc obert a tothom o als amics dels meus amics, no sé. Al mix dels meus amics, em sembla que ho tinc obert. I allà tinc enllaços. I si no, escriviu-me, si teniu interès, al Gmail, ATRAMT, a Tramt, o sigui, ATRAMT, gmail.com. Mm-hmm. Ja m'envieu un correu i us puc enviar un enllaç o que sigui.
Què, com esteu? Heu passat una bona estona? Hem estat tranquils a sota de la palmera?
Sí. Arribem aquí al final. Continua la programació de Ràdio 90 amb els programes que venen a continuació, els donem la benvinguda i a l'Hora Sexta us emplacem per una propera Hora Sexta. La Nuri, que diu adeu. Moltes gràcies, Marta, i esperem tornar-hi perquè ens han quedat moltíssimes coses per explorar dels llibres de Leonardo da Vinci, de Tolkien, de Joan Barceló, que dona per dedicar-li tot un programa.
I a tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies. Si no estiguéssiu aquí, no ho faríem, això.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
A reveure.
Adéu-siau.
The fallen leaves drift by the window.
Per avui ja s'acaba l'Hora Sexta. Us esperem pel proper viatge sonor per degustar, admirar, pintar, dibuixar, dansar, tocar, ensumar, entrellocar, espurnar i tot això, que no és poc, a cau d'orella. Adéu.
Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. And soon I'll hear old wind. of all, my darling, when autumn leaves start to fall.